A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Era molt optimista jo dient això de Sant Jordi, i com en diuen Blai, gairebé esgarrapant Sant Jordi, eh? va arribar el llibre. Blai, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El Sant Jordi d'en Blai va ser un Sant Jordi singular, eh?
Sí. El dematí una enredada i a la tarda pues, vam fer alguna cosa.
A la tarda es va fer alguna cosa perquè a la tarda van arribar els primers exemplars d'un llibre del qual n'hem sabut ben poca cosa, perquè per Sant Jordi van arribar uns 40 exemplars al vespre, més o menys, i ara s'ha començat a distribuir. El llibre és el resultat de 30 anys, ens deies, Blai?
30 anys i escaig.
De capbussar-te dins el que em podrien dir què? El món de l'hostaleria?
El món de l'hostaleria, però des d'una vessant històrica. Vull dir, el llibre pretén aportar una sèrie d'informació, de dades, des d'on va començar a Sitges el tema de l'hostaleria. I aleshores, vull dir, cap aquí, primer arribava fins al 2012, que és l'any en què es va pràcticament enllestir el treball i ja es podia estar per publicar. Però aleshores, com que això es va anar demorant, ho vam prorrogar al 2013. I aquí ens vam ja parar de prorrogacions, perquè prorrogar un tema d'hostaleria a Sitges porta una feinada terrible, perquè no és allò que parlem de tres establiments, sinó que en pleguen 40 i n'entren 30 i després... Vull dir, i clar, tot això no hi havia cap certesa de que s'acabés publicant, sinó que només hi havia esperances i bueno, va arribar un moment que es vam dedicar a altra cosa i bueno, aquí es va quedar el 2013.
Sabies quan començaves que això et portaria a la vora de 30 anys de...
Bé, jo totes les coses que faig, vull dir, no són de 4 dies, vull dir, ara mateix estem en una altra història que ja portem 4 o 5 anys i l'hem de publicar el 2022. Vull dir, No són coses de corre i cuida, vull dir, són coses que agradaran menys, agradaran menys, seran més pesades o menys, però nosaltres intentem fer-les el més conscienciadament possible.
Cert que Sitges d'històries d'hostaleria escrites, ben poques n'hi ha.
No, a veure, d'hostaleria, això va ser un dels problemes que vam tenir al començament, perquè vam partir de zero. No hi havia llistats, no hi havia, vull dir, pràcticament res, no? Vull dir, llavors, esclar, començar de zero...
Més enllà de la memòria...
Més enllà de la memòria, i la memòria també és molt limitada, perquè aquests establiments de Sitges que venen i estan un any, al cap de 7 o 8 anys la gent ja no se'n recorda ni com se deia el que hi havia, ni d'aixonses, no? Vull dir, llavors, clar, el treball fort, molt fort que hi ha en aquest aspecte és el tema de la recerca d'establiments. La recerca d'establiments ens va ajudar molt el Jaume Rius, que és un gran personatge de l'hostaleria, un gran cambrer, una persona que se'n va oferir i que de totes maneres ens va ajudar.
Amb una gran memòria.
El qual aprofito per agrair pues, tot això. No? A més, aquesta feina va tenir un component una mica així còmic, i és que tu anaves allà i li preguntaves al propietari quan havia abierto i quanto tiempo estaria i des de quan està i quanto... I llavors, esclar, pensaven que eres d'Hisenda. Yeah. I llavors ràpidament ja fotien mala cara.
Solo quiero saber.
I els que desconfiaven, perquè encara que els deies no, oiga, es que yo estoy haciendo un trabajo. No, aquella gent, vull dir, et feien pràcticament, molts et feien fora i desconfiaven de que fos. Per arreglar això vam aconseguir que el Departament de Cultura, l'Ajuntament, ens fes una acreditació, una carta...
Per poder anar?
Per poder entrar. Però llavors era pitjor, quan ensenyaves el rètol de l'Ajuntament encara ens feien fora més aviat. Vull dir, al final vam deixar de rètols i vam anar a el que vam poder fer.
Perquè hi ha, per una banda, tota aquella documentació que més o menys... a partir de el que puguin tenir institucions o que puguin tenir associacions de llistats d'establiments, i per altra banda aquest treball de camp, diguem-ne que s'ha hagut de fer de zero, preguntant, anant a llocs, la memòria d'un, la memòria de l'altre, i anar lligant cap, suposo, aquí, no?
Sí, sí, aquí el Gremi d'Hostaleria ens va ajudar també donant-nos un mica de llistat dels seus afiliats o dels seus establiments, això també ens va ajudar bastant, no? I llavors l'altre sí, va ser un porta a porta, a més ara no està el dueño, vuelvo este mañana, bueno, lo típic, no? Vull dir, i va sigut una feina...
Vist tot això, per què t'hi vas posar?
A veure, jo...
Diguem-ne perquè és un tema que es desmarca una mica. També dels, diguem-ne, dels temes d'en Blai o associats amb en Blai.
Ja que els temes d'en Blai sempre són diversos. Vull dir, no estic encasillat
ni
en lloc. Vale? I vaig començar fent folklore, després vaig posar-me a la música, després vaig fer una petita història de Sitges, després les costums i tradicions que vull dir. Sempre he fet coses molt variades. Per què? Perquè són coses que primer m'han de divertir a mi, vull dir, m'han d'agradar. Si no m'agraden...
Faig un parèntesi aquí. no s'han reeditat, però més d'un ara pagaria alguna cosa per als quaderns de l'Escola de Grallers.
Sí.
No s'ha reeditat, però més d'un pagaria alguna cosa per la Petita Història de Sitges.
Sí. La Petita Història de Sitges és bo perquè quan es presenta...
Aquest llibre ha tingut un record tan bonic.
Van donar a les escoles, hi ha molts nens que el van estimar allà. Ja. Llavors també ara serveix molt perquè quan volen fer pubilles i pubillos per fer aquestes coses, vull dir, em venen a casa, bueno, ja no el troben i a més els hi puc deixar i bueno, i normalment sempre els hi deixo un exemplar o alguna cosa. No?
Però aquest llibre sempre ha tingut un record molt bonic.
Sí,
no?
Vull dir, i el llibre del vinyet igual, em sembla que també vam fer l'últim del vinyet, sobretot el tema de la llegenda, que és per la canalla, això s'ha exhaurit, i també en Ramon em deia, no en tens més? No en tens... Pobre Ramon, vull dir, pobre Ramon de l'Ego, eh? Em deia, no en tens més? Dic jo no, dic, diu, a cultura i tal, i llavors de llibres d'aquestes veu que estan exhaurits el tema de la llegenda, l'altre d'històric ja és més complicat vendre'l, és més car, i lògicament encara n'hi ha.
Però anàvem precisament perquè, vaja, a l'associació d'en Blai amb el turisme, potser més d'un li crida l'atenció, per què t'hi vas posar?
A veure, el turisme, primer perquè era un tema que no estava tocat, per dir-ho d'alguna manera, i després perquè el 70-80% de la meva vida laboral l'he passada a turisme, no a turisme a foment, perquè no he tingut aquesta sort, però sí que he treballat, vaig començar servint cafès a una cafeteria que es deia El Rall, al cap de la vila als 13 anys. Em vaig haver de deixar l'escola.
El Rall que feia cantonada que era Sant Bartomeu.
Ja vaig començar a servir cafès als 13 anys. Llavors, a partir d'allà ja vaig entrar a treballar amb en Josep Graollos, que era una empresa hotelera que tenia en aquells moments l'Hotel Constantino, el Cid, les Magnòlies, el Galeón, la pastisseria Elisè, una fregidoria. I llavors jo treballava a l'oficina amb el senyor Güell, que era el cap del comptable de l'empresa, i treballava en aquella empresa.
Els que tinguin uns quants anys els començaran a ventilar els records ara, la pastisseria Elisè, mare de Déu.
Llavors allà vaig estar treballant, ja dic, no sé, 8 o 10 anys fins que vaig anar a l'Emili, i tot això, vull dir, vaig estar molt bé allà, i després d'allà ja vaig anar al Club de Mart. Llavors al Club de Mart
on has passat tota una
sempre
vida.
Hem tingut un restaurant i sempre he tingut que controlar el restaurant. T'espanten una mica, per dir-ho d'alguna manera.
No, perquè suposo que no saps com les acabaràs.
No saps ni com les acabaràs ni per on te tirar, a vegades. No? I vull dir, va ser una gent que de seguida em van animar i bueno, m'ha explicat totes les seves coses a nivell de el que va passar amb la pensió Rosés. Una de les coses que em va fer molta gràcia va ser que popularment va ser una fonda que va funcionar molt bé. I la cosa que em va fer gràcia que van arribar a servir un càtering a Can d'Asens quan hi va anar el bisbe. Llavors, esclar, perquè el senyor rector o la persona que se n'en cuidava d'aquest tema per fer content al bisbe cridessin la pensió Rosés, va ser una cosa de categoria que en aquell moment em va sobtar molt.
D'acord.
I després també va dir que també a part del senyor Pep Rivera, que era el Josep Gumbau, a part d'això, doncs, també hi va haver la senyora Anna Urgell, que em va explicar el seu avi les penalitats que va passar pel tema del suborn.
Per mantenir el suborn.
Per mantenir l'obert, en aquella època, que llavors això estava molt així, molt desangelat. I a part d'això, també em va explicar doncs, que va ser l'importador, bueno, em va donar tot un dossier de la vida del seu avi, que havia fet el seu pare, i allà s'explicava doncs, que on havia treballat amb el Messier, amb un cuiner de Barcelona molt famós, francès, que em sembla que era Messier Blanchet, sembla que es deia així, crec recordar. I llavors ell va ser el que va importar aquí doncs, la cuina francesa Sitges, i llavors quan van arribar aquí ells van... estava molt il·lusionat amb aquesta cuina i és clar aquí la gent venia de Can Carcolzes o de la Pepa de Tots que era allò un plat de
fantàstica
i allà els hi va fer diguem, uns plats ja una mica més de disseny i allò va ser un fracàs, el pobre home va quedar desil·lusionat i ja se'n volien anar, es van estar d'un pèl que no se n'anessin.
T'ho pregunto així per si aquelles persones vivien el turisme d'una altra forma, si totes vivien en una altra, no sé si dir caliu, familiaritat amb les persones que venien.
Sí, bueno, jo unes coses que faig ho remarco bastant bé, ho he intentat remarcar bastant bé, remarco quin llibre és el tracte familiar que hi havia abans dels hotels i
aquesta relació entre els clients. Aquesta
relació, que no sé, ja la vas veure tu. Aquí la gent venia i bueno, entraven en un establiment i és com si fossin a casa i el propietari de l'hotel estava allà a la porta i parlava amb tu i què, com li ha l'hivern i què fem i com que menjat bé. Vull dir, hi havia un tracte directe, que això és una de les coses que més han canviat, no? Vull dir, a partir de la informàtica, de les tècniques de màrqueting i totes aquestes coses, Vull dir, tot això s'ha anat variant i llavors el tracte amb el client queda una mica, potser, crec, una mica descongelat.
Esclar, a l'inici d'aquesta història vostès diran, bé, no devem anar massa lluny. I el que crida l'atenció és que anem molt lluny en el temps per trobar, per dir-ho d'alguna manera, el primer concepte d'allotjament que va existir a Sitges. I hem d'anar tan lluny com el segle XV, Blai.
Sí, sí. La primera data que ens hem aquí al llibre és del 1417. I és, llavors fa referència a el que hi havia aquí a Sitges. Aquí a Sitges això hi havia com una, tots els serveis, per dir-ho d'alguna manera, o els negocis estaven monopolitzats, tot el que donava l'Ajuntament ho tenia controlat i ho arrendava com per 2, per 4 anys, depèn quin tipus de cosa.
A particulars.
A particulars, el que volgués. I llavors, passa, llavors per exemple, hi havia l'hostal, que era un arrendament, hi havia la taverna, que era un altre arrendament, i després hi havia i el cafè, hi havia un cafè, a vegades un cafè-taverna. I aleshores el que passava és que, per exemple, el senyor de l'hostal, ell no podia donar de beure perquè les begudes havien d'anar a la taverna. I el senyor de la taverna podia donar de menjar, però no podia donar de dormir. Llavors, què passava? Aquesta gent tenia l'exclusiva, però, esclar, a Sitges, com totes les èpoques, sempre hi ha hagut necessitats i persones necessitades. I llavors hi havia, diguem-ne, les dispeses d'estranquis. I llavors hi havia ajuntaments que les toleraven i feien veure que no ho veien. A més, la gent que arribava per mar, doncs, tots els veïns que vivien per allà al carrer Carret, al carrer Tocó, tots aquells estaven a la guaita, aquells a casa seva, ja veien arribar a la barca o al barco, i abans... ja sortien allà i feien els oferiments. I això, hi ha moltes queixes del senyor que paga la contribució per tenir l'hostal i que ja no li arribaven allà, no?
La condició humana no és nova ni vella, Això passava al segle XV,
Sí, sí, ja passava, sí, sí.
És a dir, això de l'Airbnb d'ara, al segle XV, qui venia per mar, més d'un ja el tenia clissat per anar a casa seva.
I llavors també va haver un temps que això va tindre èxit, el tema d'allotjament, perquè dic, al començament no va funcionar massa perquè no hi havia comunicacions.
Però és a dir, hi ha constància que al segle XV, a Sitges, l'Ajuntament ja concedia una llicència d'allotjament en un particular.
I llavors, vull dir, a partir de... hi ha moments, ja dic que això es veu que hi havia més afluència de forasters o el que fos, que llavors hi ha més demanda, i llavors l'Ajuntament inventa dos concessions, i llavors fa dues concessions a dos hostals, això els anys més de xonses. Però també hi ha algun any que ningú apostava per l'hostal perquè s'enganxaven els
i quedava aquesta concessió sense titular, per dir-ho així.
Llavors això, el sistema aquest de, diguem-ne, una mica de que cada 2 anys o cada 3 anys canviava, jo em sembla també que és una de les coses que ha fet que Sitges no hi hagués una cuina més concentrada, no? Perquè clar, cada un que entrava a fer la cuina particular de casa seva. I per això la cuina és una mica dispersa, la cuina de Sitges. Vull dir, no hi ha com en un altres llocs que hi ha una cuina més programada, més que va continuant, no?
Quan també podem parlar d'iniciativa privada? No tant ja de concessió pública o en particular, sinó pròpiament allò...
Pròpiament és quan s'acaben els monopolis, amb la desamortització... Llavors és quan s'acaben...
És a dir, estem ja al segle XIX...
Sí, al segle XIX. El que passa al començament, aquí es van fer el ronso i encara van passant 20 anys fent això perquè... Llavors al final van establir el que es fa ara, el que ja es fa ara també, no? Vull dir, que ja no van poder més aguantar el tema del monopoli, llavors van inventar allò de posar un cànon per l'activitat i que se la repartissin amb els que d'això, no? Però llavors, clar, hi havia els que estaven acostumats a no pagar res, els que feien l'estraperlo, que aquests no hi van estar d'acord, i això va continuar així. I llavors, a partir d'aquí, hi ha molta cosa. Una altra cosa que he intentat també aclarir, vull dir, clar, totes les ressenyes d'hostaleria que hi ha anteriors, potser aquest llibre, que almenys que jo coneixi, eren les dels Sitges dels nostres avis. Llavors, una de les coses que se'm va posar a la barretina és intentar comprovar què hi havia de cert entre els Sitges dels nostres avis i en el que això. Clar, els Sitges dels nostres avis, el valencià Roig i Reventós, sempre parla pues, de la taverna d'en Pere, del cafè d'en Jansà, però, esclar, no et concreta en cap moment res de tot això. El que sí, amb això pues, se'm va posar a investigar.
Ja, ja.
Llavors, vull dir, el llibre ja ho explica, vull dir, qui era la Pepa de tots, perquè qui era la Pepa de tots, la Pepa de tots. Aquesta senyora, he aconseguit localitzar-la, i aquí el llibre s'explica qui era la Pepa de tots. Després hi havia qui hi havia més, són tres. Després, per exemple, hi havia en Pau dels Burros, que és aquell que feia de traginer i que anava a Barcelona. Resulta, aquest també va costar molt de trobar perquè no es deia Pau. Clar, tu buscaves un Pau, però aquest no es deia Pau. Li deien Pau, però no es deia Pau. I amb això, doncs, amb aquest tema també, d'això, jo crec que és molt interessant. I sobretot, no sé, el que coneix els Sitges Nostres Avis, hi ha aquest personatge, Jensà, que el presenten com un bandoler, com si fos allò, un bandoler bo, i pobret, i qui...
Una mena de, sí, no diríem que de Robin Hood, però quasi, quasi.
Tot, traficaven tot, en teles i tot plegat, i llavors també diu que el 1600, 1867 se'n va anar a Andalusia, i llavors el que t'explica allà ja veus que no quadra, perquè parla de la reina Isabel II, i llavors et trobes de que l'època que parla ja estava destronada aquella reina allà, vull dir, hi ha tot de coses així. Però més que res, el més important, i que sobretot el llibre explica, i això sí que m'agradaria que no s'ho perdés ningú, és que tothom sempre ens han cregut que aquest era un bandoler bo. Vale? Llavors, una història que el llibre explica, que no la desvetllaré perquè sí, la gent no busqui el llibre, sí, és hi ha una aventura d'aquella que els Mossos el persegueixen i que amb els Sitges dels Nostres Avis s'explica molt així, molt alegrement, que la cosa va acabar, pues, va acabar malament amb una defunció. I això pues, s'amaga, no? Vull dir, això consta en els registres de la parròquia, de registres civils, els registres de defuncions, consta la defunció d'aquest cas concret, uh-huh, i és un cas que, vull dir, llavors, a més, es lliga perquè aquest senyor Jensà hi aconseguit trobar que va estar empresonat diverses vegades, que es va fugar a la presó, vull dir que era tot un personatge. Eh? Sí. Vull dir, això, a veure, hi ha coses aquestes que potser dius, home, això és remoure una cosa que a tothom
no,
li ha agradat,
però jo
escolta, em sembla que seria...
Diguem-ne que ens ho has posat molt bé, perquè Els Sitges dels Nostres Avis sempre ha estat un llibre molt referencial
per
moltes coses, entre elles les receptes de
cuina,
Quan vas començar a escriure aquestes històries de llençols, forquilles i gots de vi, tenies més o menys algun llibre referencial d'on poder més o menys partir aquesta història? No.
Quina història, aquesta concreta?
Sí. No dic la d'en Jensà, dic a l'hora d'abordar una història del turisme, per dir-ho així, tenies més o menys algun dit, mira, miro Sitges dels Nostres Avis a veure quin context posa, miro per allà, miro per no sé què, o si no hi ha massa coses, no hi havia massa coses on poder mirar.
Jo sempre tinc la base, l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, d'una història que una cosa que vaig començar fa 40 anys, que a vegades ni he parlat, que és una espècie, jo dic una espècie, no comparacions, la meva intenció és una espècie de Viquipèdia de Sitges.
D'acord.
O una Sitgespèdia, millor dit. No? Llavors, què passa? Això tinc una mà d'informació moltíssima, que hi ha quasi 13.000 folis. D'això hi ha informació doncs, de tots els arxius que hi ha estat,
del
municipal, de la parròquia. Ara anem a la catedral, ja fa 2 anys que portem, que anem a la catedral i estem remenant els papers. Hi ha informació de tot el que s'ha publicat.
És a dir, t'has construït com una mena de base de dades.
Exacte.
A base de tots aquests anys d'investigar.
No l'he feta per mi. La meva...
Sí, és a dir, l'has anat alimentant a base dels anys.
I allà hi ha tot. Allà vull dir, hi ha tot el que he trobat. Vull dir, les coses més d'això. Podem parlar de bruixes, podem parlar de meteorits, podem parlar de coses més tontes, la història dels rellotges, vull dir, hi ha tot de base de dades, després hi ha tot els les persones que s'han destacat, la persona que està a casa seva i es queda allà sentada tota la vida, aquest no consta. Però la persona que ha fet alguna cosa públicament,
la tens allà?
La tinc allà classificada amb noms, ja no sé 3.000 persones, potser 4.000 persones.
Ah, perquè per sistematitzar tot això.
Llavors què passa? Però això és una base que tinc a l'hora de fer el que vulguis. I això la meva intenció, t'ho dic, sempre ha estat que un dia es pugui actualitzar, posar-se bé, vull dir, i que estigués en un lloc públic. Qualsevol persona que vol...
És a dir, que pogués resultar accessible a tothom.
Accessible a la gent. Llavors qualsevol persona que vol començar...
Això gairebé és més important que el llibre, eh?
Sí, no.
Perquè això és una obra de la vida.
Sí, per això dic. Per això dic que no, 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 qualsevol persona que vol començar algú que parteixi d'una base, i a més jo tinc la cosa que et recullo la informació, et poso d'on te surt, i si hi ha alguna cosa contradictòria també te la poso. I llavors la
perquè
persona,
quedi clar que...
Que quedi clar que això i que t'ha dit això i l'altre, tu tria. Vull dir, ja es veu clar què és el que passa. Però vull dir, que no, perquè aquí què passa? Aquí un agafa una cosa, troba una cosa escrita, la va copiant i la
rada es va replicant, replicant i replicant.
I llavors, clar, tinc aquesta base. Llavors, no sé, per exemple...
Aquesta base va començar quan vas...
Això però no hi havia ni ordinadors.
Quan estaves a l'arxiu, abans d'això?
Sí, sí, això era els anys, això havia començat abans d'anar a la mili, ja, vull dir. A veure, tot això em va vindre de casa, a mi casa em van ensenyar pues, a estimar les tradicions, a estimar Sitges, i tot això sempre m'ha agradat.
Ja no dic per recollir informació, sinó per sistematitzar tota aquesta quantitat d'informació. Diguem-ne que... Ei, que s'ha de tenir allò, no només el cap molt ordenat, sinó crear un sistema que et permeti, que dius, bueno... Tinc algú d'això, sí o no? Sí, ho puc saber perquè me'n vaig a cercar-ho d'aquesta manera, etcètera, etcètera.
I a casa encara tinc una espècie d'estanteria plena de papers escrits amb bolígrafo i amb plens de faltes d'ortografies, perquè en aquella època la feina era rescaure.
És igual, però allà hi tens informació.
Que la intenció és passar-ho a dintre un dia, perquè, clar, si jo hagués tingut un ordinador de petit, això seria la glòria, però no, vull dir, vaig estar, no sé, aquí 10 anys o 12,
escrivia a cop de paper, de fitxa, a cop de...
I vamos...
Per tant, d'aquesta immensa base de dades, vas començar a enfilar el que va ser tot el que fas, entre ells aquest llibre, òbviament. A 15 dies abans de començar, hi ha 2.400 negocis...
Negocis d'hostaleria, sense... Aquí, en qüestió que ho diu, ja diu 700 bars, 1.000, vull dir... Aquí hi ha dos llistats. Un llistat és per ordre cronològic, vull dir, allà van apareixent distintament, si són bars, restaurants, van aparèixer, diguem-ne, per ordre cronològic, primer tots els hotels, però per ordre cronològic. Llavors veus com es va plantant els hotels.
Fem un parèntesi aquí, quan en Blai ens diu això, pensin vostès que veuran un llistat amb any, nom del negoci... propietari o titular del negoci i, evidentment, l'activitat. Exactament.
I clar, hi havia algun hotel que inclús deia les habitacions que tenia, però esclar, això és molt...
Com ens comentaves, va per negocis, perquè, òbviament, si hagués anat per locals, un local va tenir més d'un negoci, més de dos.
I no et diu res.
I no et diu res.
Perquè, en canvi, clar, llavors, inclús el mateix local canvia de nom. Vale, llavors ja dic, hi ha dos llistats, un que és cronològic, primer tots els hotels, els restaurants i els bars, i van sortint per ordre de aparició, que jo he trobat, que no són tots, ni molt menys els que jo haguera volgut trobar, no? Però van sortint així. I després el mateix llistat està separat per carrers.
Jo tinc una pregunta molt òbvia, com saps que no són tots?
Home, però és perquè no he tingut facilitat de trobar alguna cosa que fossin tots, home, que van de ser tots. A més, hi ha locals que... D'entrada va ser el problema, és això. Que
fins l'any 80... En poden ser les tres quartes parts, per exemple, Blai?
No ho sé, suposo.
Penso perquè deu fer de mal dir, no? N'hi ha d'haver molts més.
Jo crec que sí, perquè... A veure, jo vaig poder fer això amb un registre d'ajuntaments fins l'any 80. L'any 80 no em van deixar mirar més perquè hi havia la protecció de dades.
És a dir, la llei de protecció de dades no permetia a l'Ajuntament que et facilités els llistats a partir de l'any 80?
Almenys amb l'arxiver, no li permetia, no sé si...
D'acord, però per una qüestió legal...
L'arxiver em va dir que d'aquí no podia passar, llavors fins a l'any 1980 jo vaig poder consultar els registres.
D'acord.
Els registres, en principi, a vegades venien amb un nom d'una societat o amb un nom que no tenia mai o quasi mai hi ha el nom de l'activitat del restaurant.
D'acord. No hi ha un nom del negoci, no, hi ha un nom del titular.
Inclús, buidant els ecos, quan una persona demana un negoci, no diu quin bar vol posar, diu, fulano de tal, quiere poner un bar en la bòbila, per dir alguna cosa, no? Llavors, vull dir, no hi ha més, que un bar en la bòbila, a veure si és a la bòbila encara sabíem quin era, potser. Però si és el carrer Jesús o el carrer 2 de Maig, vés a saber quin bar era el de
la... És que segurament qui ens escolti pensarà, 2.400 negocis, vinga, tanquem els ulls i que cadascú de vostès pensi negocis d'hostaleria i bars i a veure quan els en surten en un paper.
I
si arriben si en la memòria ens n'arriba 100, ja farem prou.
Sí, tant.
Ja farem prou, si la memòria ens diu, mira, n'arribo 100 comptant bars, restaurants, comptant-ho tot, arribo a 100, i aquí n'hi ha 2.400.
Sí.
I tot i això, a partir de l'any 80 què vas fer? Com ho vas consultar?
Va ser el que vam reconseguir
allò, boca-orella, porta-porta
que és el que explicava al començament, allò que anàvem amb un paper, no? I bueno, aquí s'ha fet tot el que s'ha pogut, i vull dir, evidentment que hi haurà alguna cosa equivocada, podrà sortir un senyor que diu, escolti, jo no vaig, perquè a més intentem posar la data que va començar i la data que va acabar. Això és el que, la intenció. El que passa que moltes vegades la data que comença és la primera data que trobes i la data que acabes acaba. És l'última i no és això, vull dir, no és que sigui exactament com va començar i va acabar. És uns anys aproximats que això va estar en activitat. I aleshores això és el que hem intentat. Després també hi ha molts canvis de propietari que no els hem pogut, no estan legalitzats o no estan registrats o no els sabem. Vull dir, a vegades potser diràs, no, home, aquí ja no ho tenia, jo això m'ho vaig traspassar. Bueno,
no, i tant de bo, diguem-ne, que del llibre en sortís allò, una mena de catarsi col·lectiva que digués, no, mira, afegim totes aquestes dades, perquè suposo que això és el que us interessa als investigadors.
No, home, esclar que sí.
Com menys es puguin afegir tots aquells detalls.
Ja hi ha una base que a partir d'aquí el que vulgui la pot incrementar. Ja no, però vull que vulgui.
La gran època què és? 50, 60, 70?
Sí, la gran època és dels 50 als acabaments, dels 60, són 20 anys.
Aquests 20 anys?
Aquests 20 anys són els
que suposo que són una explosió.
És una explosió, vull dir, inclús que ve gent aquí a mitjanit i demanen una habitació i volen pagar no sé què i no, i els envien a Vilanova, els envien a un altre puesto, vull dir, hi ha uns anys que això era, a més tothom llogava casa seva, quan dic tothom, inclús a casa meva també havíem tingut turistes, Llavors era una cosa molt típica, tu llogaves l'habitació meva, la cedíem al turista i nosaltres dormíem allà amb un camastro, una cama turca que en deien en aquella època, allà amb un quarto, m'entens? Allò, quatre peles que poguessis tirar més endavant, vull dir. Això era d'això, no? Vull dir, ara això sí, érem una gent molt simpàtica que més ja deia, l'any que ve tornem.
I suposo, Blai, que tot era nou, no? Per
sí,
tothom.
Sí, sí, tothom era nou. Més,
era un descobriment
sí,
per
sí,
tothom.
Sí, a més ja tot era barat, tot era bé. Els que venien eren barat, era econòmic. I llavors hi havia un tracte molt familiar, perquè vull dir, aquests turistes venien a casa, tiraven a casa, i a més, encara quan s'anàvem, no sé si els hi fèiem un
regal.
Vull dir, sempre hi ha unes amistats, escrivien cartes i tot l'any. Vull dir,
és a dir, d'alguna manera, la investigació també certifica que aquests 20 anys, entre inicis dels 50 i finals dels 70, van ser els anys, diguem-ne, aquesta època daurada dels Sitges del turisme.
A part d'això, també el llibre es posa en tota la part, diguem-ne, oficial de l'Ajuntament, que sempre va col·laborar amb el tema turístic. Hi ha les associacions que es van crear per fomentar el turisme, que se'n van fer moltes i poques van arribar a funcionar, l'atracció de forasters. Després s'explica com l'evolució de Sitges a través de turística, quan es va fer l'organització de Terramat, quan es va fer la piscina, el pavelló de mar, surt el pavelló de mar, aquelles primeres barraques que va muntar el senyor Cartró. Vull dir, és una cosa, a més, com que jo sóc una mica trapaire, quan tinc l'oportunitat de publicar alguna cosa, i afegeixo coses entremig, vull dir, parlant d'en Carcolzes, hi ha tota una història d'en Carcolzes, de què va fer, de com no va fer, quan se va anar a Cardó, vull dir, tot el que és una mica així que va tenir
perquè
més
després, anomenades... Després de Sitges va anar al balneari de Cardó, no?
No, primer, després. Quan estava a Sitges se n'anava a l'estiu a Cardó. Que això no s'entén, perquè clar, aquí venia la gent a l'estiu.
Però, als estius, el senyor Carcolza se n'anava al balneari de Cardó.
I feia propaganda del balneari de Cardó. I llavors dona la casualitat, a més, de que aquí es va quedar regentant la fonda un tal Sebastià Ventosa, que aquest Sebastià Ventosa estava casat amb una germana de la dona, d'en Carcolza. O sigui, era el cunyat, no?
D'acord.
I aquest es va quedar organitzant això. I llavors va donar la casualitat que aquesta germana en Carcolza es va morir jove, i aquest Sebastià Ventosa es va casar amb una germana de la meva àvia. Vull dir, em sembla que més o menys, no sé si perquè la parentela a mi em complica.
No
sé si la meva àvia o la meva besàvia, perquè, escolta, amb aquí a vegades se m'enrotllo. Però vull dir, es va casar amb una besàvia meva, amb una besàvia meva, una àvia meva. I llavors, vull dir, per aquesta part també he tingut aquests mateixos Ventoses que van estar aquí, després van fundar a Vilanova una pensió, que era la pensió espanyola, que la va muntar jo. Però tornant amb això, vull dir, hi ha moltes històries afegides
paral·leles a la investigació,
no? Seria això, no? I després hi ha un tema també molt important, que és el tema de la moralitat i les prohibicions. Es parla de les platges, es parla dels bàndols que no es podia a l'època d'en Cordero, que era abans de la República, Aquest home va manar a la gent que anessin a la platja amb banús, no se'l podien treure, havien d'anar amb el banús allà. I, bueno, i llavors es van fer uns bans, i sobretot hi havia unes senyores puritanes aquí, que com veien, i a més també es parla dels primers biquinis, el turista que arriba i va sense això que fan ara, que és tan normal,
sí,
que
sí,
va sense
sí.
samarreta, que allò bueno, va ser impúdic.
Els bons costums i tot allò que es podia permetre.
Dels
no?
mallots de bany de l'època, allà amb les carbassetes i no sé què, després... Vull dir, és una mica, jo hi fem, el que faig jo és per divertir-me. Eh? I llavors això també té 274 fotografies que són d'en Jordi.
Això et anava a preguntar, la part gràfica del llibre, sí. que suposo que també escollir entre tot el material que hi pot haver vinculat a establiments, vinculat a Sitges al llarg de totes les èpoques, aquí suposo que també déu-n'hi-do la feina, això.
Aquí sí, hi ha hagut una feina bueno, de tema fotogràfic, això, però llavors, a part d'això, tot això, aquest tema l'ha portat en Jordi Piqué.
Uh-huh.
Jordi Piqué és l'autor de tantes fotografies inèdites del llibre, de totes les fotografies que hi ha a color, em sembla que totes són d'ell.
Que hi ha la part final del llibre.
Hi ha la part final del llibre, i aleshores hi ha... Ell, diguem, ha agafat les fotos, escanejades, les ha retocat, les no sé, i tota la part fotogràfica a la portada, Jordi.
Tenen aquell toc de fotografia vintage que tant es porta ara.
I llavors vull dir, esclar, jo dic, hi ha 270 fotografies per fer més a mi el llibre. Després el llibre està repartit en quatre parts. Aquestes quatre parts, per també que sigui una mica més simpàtic, estan fet com si fos una minuta d'un restaurant. La primera part són els primers plats, allà es parla una mica de l'hostaleria en general, a nivell general de Xonses, allò ja es parla de l'hostal de la vila, i amb això es van explicant anècdotes sobre Sitges també de l'època. Jo vaig colant tot el que més o menys pot això, perquè em sembla que és divertit i em sembla que tothom hauria de conèixer aquest tema.
És que precisament aquesta és una història de molta memòria històrica, però de ben poc escrita.
De ben poc, sí.
Per tant, diguem-ne que ara anirem al revés. A partir del que està escrit es pot ventilar molta memòria, no?
Sí, per això. Per
que suposo que el llibre té molt d'això, d'incentivar la memòria.
Ah, llavors, a més, es parla de tantes coses. Llavors, quan ja entrem amb els cafès, doncs es parla, per exemple, també del tema dels licors que es feien aquí a Sitges. Llavors, que ja he aprofitat per poder posar els fabricants de licors que hi havia aquí, perquè feien resolis i feien tot de vull dir, no sé, s'ha de llegir, perquè encara que estigués aquí una hora no us explicaria tot el que això hi ha.
Ens has explicat prou històries de llençols, sí. Forquilles i gots de vi. En què estàs treballant ara, abans no ens arribin les ones?
Estic... A veure,
bueno, això del 2022 què és?
Sí, això és una cosa que fins ara la portàvem en secret, però a partir de la setmana passada ja he deixat de ser un secret, i és que estem fent un treball històric sobre el que és la parròquia de Sitges, des dels seus inicis també, des de el més antic que hem trobat, sí. Les diferents parròquies que hi ha hagut, perquè molta gent té la visió d'aquesta punta tan retratada que tenim avui, és el resultat d'un senyor que va fer llapis i va dir això serà així, i res més lluny de la realitat. Això al començament era gairebé una casa de pagès, allò amb les vessants, després hi van fer un petit minaret, un petit campanar no sé què, després hi havia unes torres de defensa allà al costat i llavors les van aprofitar. Vull dir, és tot un conglomerat d'història. Uh-huh. Llavors, clar, vam començar per aquí. Llavors, com que jo, els anys que fa, 14 anys que estic d'arxiver a la parròquia, allà no hi havia ni un pla de la parròquia, pràcticament, només hi havia un treball d'en Busom, que en Busom va fer una mica de tesis quan va fer l'estudi que ell va fer, i va fer un plano que estava molt bé de lo que és la nau central. Però de la resta del temple no hi havia res. No?
I el 2022 per què?
El 2022 perquè fa 350 anys que es va inaugurar l'església, però no solament per això, no. Perquè el 2022 no sé si encara ho tindrem acabat, això. No sé, perquè és que això se'ns ha complicat. Per què? Perquè nosaltres vam començar fent l'església. Què passa? Al costat de l'església hi havia un cementiri. Clar, has de parlar del cementiri, no pots parlar de l'església sense el cementiri. Llavors, al costat del cementiri hi havia un hospital.
Vinga.
Va tocar camp. I llavors al final hem acabat agafant tota la muralla
vella. Tota la muralla vella. I per tant la feina serà que el 2022 això estigui fet.
A més, ens hem plantejat d'intentar fer reconstruir els veïns que hi havia en tota aquesta zona.
Doncs en parlarem en el futur. Blai, gràcies.
De res.
De moment sobre la taula, històries de llençols, forquilles i gots de vi. Un llibre per tenir. Tornem en 5 minuts.
Cada dia, al matí amb nosaltres.